3CAT Info.
Bon dia, és la una. Problemes a la xarxa viària catalana en aquesta operació sortida del pont del 1 de maig. Clàudia Serra, endavant.
Molt atents a la P7, que és la via que acumula la circulació més densa a hores d'ara, tant en sentit Girona com en sentit Tarragona, més de 10 quilòmetres en tots dos sentits. I atenció també a la C32, en sentit sud, es complica el trànsit entre Castelldefels i Sitges, prop de 5 quilòmetres de circulació molt intensa.
Milers de ciutadans es mobilitzen aquest 1 de maig per demanar que la guerra al Pròxim Orient no empobreixi els treballadors i per reclamar solucions a la crisi de l'habitatge. A aquesta hora hi ha en marxa una desena de manifestacions a tot el país. El primer quadrimestre de l'any, 33 persones han mort a les carreteres catalanes. D'aquestes, 14 eren motoristes. En total, són 20 persones menys respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa als ferits greus, se n'han registrat 207. És un 6% menys que el 2025. Es reprenen els vols comercials directes entre els Estats Units i Venezuela, que estaven suspesos des del 2019. El primer ha estat un vol d'anada i tornada entre Miami i Caracas. L'esperit pragmàtic de l'actual presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, que va substituir el segrestat Nicolás Maduro, ha facilitat l'acostament a l'administració Trump. Els activistes de la flotilla Global Sumut, detinguts per Israel, 20 dels quals catalans, ja han desembarcat a Creta. No ho han fet, però dos d'ells, un brasiler i un palestí, que seran traslladats a Israel per ser interrogats. Diversos governs europeus han demanat el seu alliberament i han denunciat la violació del dret internacional per part d'Israel. Altes i baixes a la llista d'instituts del Pla Pilot per fer participar Mossos d'Esquadra a la vida educativa de diferents centres. A les últimes hores, un institut de Tàrrega se n'ha desvinculat formalment i un altre ha sol·licitat entrar-hi. També d'altres estudien sortir-ne. La llista va començar amb 14 centres al Pla Pilot i ara n'hi ha 13. I TV3 ha tancat el mes d'abril amb l'audiència més alta dels últims 8 anys. Escala fins al 14,7% de quota. Gairebé 1,5 milió de persones han vist algun capítol de Crims. També té un lideratge solvent, Joc de Cartes, i des d'informatius ha tingut molt bona quota els reportatges de 30 minuts, com els de les esglésies evangèliques a Catalunya, que ha realitzat l'equip de programes solidaris de Catalunya Ràdio.
Esports.
Pendents de Hansi Flick, abans que el Barça viatge cap a Pamplona, demà jugarà contra l'Osasuna, avui mateix el Girona, amb la baixa per sanció d'Àlex Moreno, ha obrit la 34a jornada de Lliga contra el Mallorca. Els dos equips busquen certificar la permanència en primera. El partit és a les 9 i la transmissió del Tot Gira començarà mitja hora abans. Més coses a les 7, Balomano Granollers Cangas en la Sobal d'handbol. A les 8, Palma Indústria Santa Coloma en la Lliga de Futbol Sala. Jornada unificada a 1:15 en l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins i semifinals masculines del Masters 1000 de Madrid de tenis.
I pel que fa al temps, aquesta tarda tornaran els ruixats al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental. Aquesta nit arribaran pluges per les comarques tarragonines i després avançaran cap a Ponent. La temperatura amb tendència a baixar lleugerament. Mar alterat.
3CAT Info.
Passen 4 minuts de la una. Bon dia, us informa Montse García.
Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
Milers de ciutadans es mobilitzen a diferents ciutats aquest 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors contra les Guerres i el Feixisme, i en defensa del dret a l'habitatge i els salaris dignes. A Barcelona, la manifestació ocupa la Via Laietana i allà hi ha la nostra companya Sara Riera. Sara, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquesta hora intervenen els líders sindicals davant d'una Via Laietana, ara sí que està plena de gent, que ha clamat fins ara perquè si s'apuja el cost de la vida, s'apugin també els salaris, a ras i curt. Els conflictes com el del Pròxim Orient empobreixen tothom, diuen, i el repartiment de la riquesa que fan els estats en aquests moments ha de ser just. La consciència que el panorama és molt complicat és intergeneracional.
D'aquí 5 anys o 10, crec que no tindran drets ja, aquest jovent, si no es belluga.
És molt complicat parar-se de casa dels pares, nosaltres sense ajuda, no? Tu un sol, no comparteixes pis amb algú o és possible?
La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, que és qui està intervenint en aquests moments, ha parlat de l'habitatge, com sentíem ara aquesta noia que defensava la necessitat d'accedir a un habitatge. També ha criticat especialment l'augment dels marges de beneficis que estan tenint algunes empreses aquestes setmanes i que, malgrat això, pugen preus. Ara mateix, Belén López, que acaba aquest Parlament davant d'una Via Laietana plena vessant, podríem dir, i de seguida intervindrà Camil Ros, el secretari general de la UGT.
Gràcies, Sara, per aquesta última hora des del centre de Barcelona. Bon dia.
Bon dia.
A Lleida, els salaris centren les reivindicacions. Anem cap a Lleida. Júlia Albàcar, bon dia.
Bon dia, sí. Els salaris, perquè segons han denunciat els sindicats, hi ha sectors aquí a Lleida on s'està cobrant menys que la resta de Catalunya. Aquí, ara fa uns moments que han acabat els parlaments, on s'ha denunciat precisament aquesta situació. Ho explicava així Joan Amor, secretària general d'UGT Lleida.
Convenis laborals al nostre territori, com el sector del transport de passatgers, on els treballadors i les treballadores cobren menys que els altres punts de Catalunya per fer exactament la mateixa feina o més feixuda degut a l'orografia i vies de comunicació del nostre territori.
Uns parlaments on també han alertat que la dreta té possibilitats reals d'accedir al govern i de les repercussions que tindrà això per a la classe treballadora. Ho deia així Pere Sánchez, secretari general de Comissions Obreres a Lleida.
Potser esteu esperant a tindre a la Cayetana Álvarez de Toledo de ministra de Treball, a la Bascal, al Figueredo, o potser voleu tindre la Míriam Nogueras, de ministra d'Habitatge. Que no dubteu que se li ofereixen, posarà l'estelada, la posarà un racó, la posarà un calaix.
I on també s'ha defensat l'acord signat amb el Departament d'Educació. Parlaments que, com dèiem, han acabat ara fa uns minuts amb la Internacional i també l'Himne de Catalunya. I ara comença aquí un vermut popular davant mateix de les portes de la plaça de la Paeria.
Júlia, gràcies. Bon dia.
Bon dia.
De Lleida a Tarragona, on la jornada reivindicativa mira també cap al sector industrial. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Montse, molt bon dia. Sí, aquí estem ara acabant aquest segon parlament final, el parlament de la líder de Comissions Obreres aquí a la demarcació. Unes 500 persones, segons dades tant de la Guàrdia Urbana com dels Mossos d'Esquadra, han participat en aquesta marxa que ha començat a la plaça Imperial a Tarragona. Com bé dèieu, les demandes aquí en aquest dia 1 de maig s'han centrat bàsicament en el sector secundari amb dos grans eixos. Primer, el tancament anunciat de la planta d'International Paper a municipis com ara Montblanc, també a Valls, aquí s'ha recol·locat una part de la plantilla, i també amb la situació que es viu amb el conveni del sector metal·lúrgic. Sentim els líders de Comissions Obreres i de la UGT, Jorge Porter i Mercè Puig.
El tancament de cartonajes, a l'Hero de Nestlé, perquè Nestlé és una multinacional, i quan comences a veure aquestes coses, ostres, i l'atur, veus que està pujant, veus que alguna cosa no està funcionant.
Estem al mes de maig, han passat ja 4 mesos i continuem sense conveni. Exacte, des de la petroquímica, automoció, tot tipus de tallers.
L'altre gran focus aquí a la demarcació de Tarragona és el tema de la prevenció de riscos laborals, i és que des del dia 1 de gener, és a dir, en el que portem d'any, 3 treballadors han mort aquí a la demarcació mentre estaven treballant.
Jordi Barranca, des de Tarragona, moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs la manifestació dels sindicats majoritaris del 1 de maig a Espanya aquest any s'ha desplaçat a Màlaga, on coincideix amb l'arrencada de la campanya de les eleccions andaluses. Els líders de la UGT i Comissions Obreres han centrat el seu missatge en l'impacte que tenen pels treballadors els costos disparats de l'habitatge o el deteriorament de la sanitat pública. Madrid, Dani Sánchez de Aja, bon dia.
Bon dia. A les reivindicacions laborals, els líders de la UGT, Pepe Álvarez, i de Comissions Obreres, Unai Sordo, hi han sumat des dels carrers de Màlaga el problema d'accés a l'habitatge o la falta d'inversió en serveis públics, sobretot en sanitat.
Más de 12 millones de pólizas que hay privadas en Andalucía, más de 2. Eso es salario diferido.
Y esto es producto de decisiones políticas premeditadas que se están tomando fundamentalmente en las comunidades autónomas para dar negocio a conocidos, amigos y allegados.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, també ha denunciat l'encariment dels lloguers i ha reiterat que el govern espanyol tornarà a presentar el decret d'habitatge que va tombar el Congrés esta setmana.
Hoy salimos a las calles para defender ese decreto que las tres derechas tiraron en el Congreso de los Diputados. Lo vamos a volver a llevar.
Tot i que els sindicats diuen que la convocatòria de la manifestació a Màlaga just en els primers compassos de la campanya electoral andalusa del 17 de maig és una coincidència, els candidats del PSOE i de Sumar han aprofitat l'ocasió per fer també les seues propostes.
Dani Sanzeja, moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
4 minuts i mig i arribarem a un quart de dues del migdia. El primer quadrimestre de l'any, 33 persones han mort a les carreteres catalanes. L'última víctima és una dona de 46 anys, veïna de Lleida. Un turisme la va atropellar ahir a les 10 del vespre a la 2, al seu pas per Belllloc d'Urgell, en sentit Mollerussa. Aquest any han mort 5 vianants. El balanç dels primers 4 mesos de l'any indica que han mort 20 persones menys respecte al mateix període de l'any passat. D'aquestes, 14 eren motoristes. Pel que fa al ferits greus, se n'han registrat 207. És un 6% menys que el 2025. Guillermo Villuendas, subdirector del Servei Català de Trànsit, destaca que la reducció de la sinistralitat es dona en un context de més desplaçaments.
Respecte del 2025, que hi ha un increment de la mobilitat, o sigui, tot i que hi ha un increment de la mobilitat del 3%, estem parlant doncs, que estem reduint amb un 40% les víctimes mortals i amb un 6% els ferits greus, també.
Pel que fa als col·lectius més vulnerables, com ara vianants, motoristes o ciclistes, són els conductors de motocicletes els que més preocupen. De les 33 víctimes mortals en aquests 4 mesos, 14 ho eren, la majoria a la demarcació de Barcelona.
Hem iniciat un any complicat en aquest sentit, perquè de les víctimes mortals, 14 són motoristes. De fet, el 65% d'aquestes víctimes mortals són del col·lectiu de vulnerables. Estem parlant motoristes, ciclistes i vianants. I, per tant, estem especialment preocupats doncs, amb aquest col·lectiu i estem prenent mesures per intentar pal·liar doncs, aquests efectes.
Els tipus d'accidents més freqüents han estat les sortides de via amb 13 casos i els xocs frontals amb 10. En relació amb l'edat, la franja que concentra més morts és la que està entre els 45 i els 54 anys. Aterra als Estats Units per primer cop des de fa 7 anys el primer vol comercial directe procedent de Venezuela. La ruta que opera American Airlines s'ha reobert amb un vol d'anada i tornada entre Miami i Caracas. Nombroses persones amb globus de colors de la bandera de Venezuela esperaven a l'aeroport de Miami en un ambient festiu. Els que arribaven des de Caracas estaven contents perquè el vol directe de 3 hores els facilitarà la vida i la connexió amb els seus familiars.
Y bueno, todo perfecto. Gracias a Dios ya por lo menos Venezuela va avanzando un poco más y ya nos estamos uniendo por más lo que tenemos familiares aquí. Ha sido como un avance bien grande que de un momento, 3 horas, ya estamos aquí de vuelta.
Yo viajo mucho, de hecho, viajo constantemente durante todo el año y he tenido que darle la vuelta literal al mundo para llegar. Un vuelo de 3 horas se vuelve un vuelo de 8. Y hoy en día lo celebro porque soy viajera frecuente y puedo decir que puedo ir, desayunar y volver.
Un dels problemes, però, és el cost del bitllet, que en algunes dates supera els $2.700 i la dificultat per aconseguir els documents migratoris. Avui entra en vigor l'acord comercial entre la Unió Europea i els països del Mercosur, que són el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai. El pacte, rebutjat pels pagesos, sí que té el suport d'una majoria de governs comunitaris, però de moment s'aplicarà de forma provisional a l'espera que el Parlament Europeu decideixi si l'accepta o el tomba. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
Aquest compàs d'espera es podria allargar durant gairebé 2 anys, fins que la justícia europea aclareixi si l'acord comercial amb el Mercosur és legal. Els eurodiputats volen escoltar el que diuen els jutges abans de decidir si ratifiquen el pacte. Si al final l'Eurocambra rebutja a l'acord, els 25 anys de negociacions quedarien en paper mullat. Però, mentrestant, des d'avui ja es comencen a rebaixar els aranzels per a la majoria dels productes europeus que es venen al Mercosur. Els més beneficiats, els cotxes, la maquinària i els medicaments, però també els vins i l'oli d'oliva. Els empresaris ho veuen amb bons ulls. Eleonora Catella és de la patronal Business Europe.
This will
Això donarà moltes facilitats perquè, en especial, les empreses petites puguin exportar als països del Mercosur. S'obren moltes oportunitats per als negocis europeus.
En canvi, la majoria de pagesos i ramaders temen l'arribada de verdures i carns llatinoamericanes a baix cost, que els faran competència, ho adverteix Ksenia Simovic, de l'associació d'agricultors Copa Cogeca.
Els agricultors pagaran els plats trencats d'aquest acord en benefici d'altres sectors. Si els números demostren que hi ha un impacte, esperem que el Parlament Europeu prengui la decisió correcta quan hagi de votar l'acord.
Denuncien que els aliments del Mercosur no compliran els mateixos estàndards mediambientals i de qualitat, però Brussel·les garanteix que se'ls aplicaran les normes europees de seguretat alimentària.
I TV3 ha tancat el mes d'abril amb l'audiència més alta dels últims 8 anys, un 14,7% de quota. Gairebé 1,5 milió de persones han vist algun capítol de Crims, el gran èxit dels dilluns. Destaca també el resultat de Joc de Cartes, número 1 en audiències, i els reportatges de 30 minuts que han liderat els diumenges i han fet el millor resultat de la temporada. També el futbol, amb el Bayern-Barça, que ha fet un 31% de quota. L'estrena del 47, el superèxit de l'autobús de Torre Baró i tota la programació especial de Sant Jordi, amb més de 100 connexions arreu del país. La plataforma 3CAT també bat rècords des de l'estrena, amb 590.000 usuaris identificats en un sol mes. I sobretot l'estrena de La Gran Cita, que ja té més de 440.000 reproduccions i ha estat un gran èxit entre els joves. Nou cop d'ull a la situació del trànsit a carreteres i autopistes. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Circulació molt densa en aquests moments a la C32 entre Castelldefels i Sitges en sentit sud, on s'acumulen uns 5 quilòmetres de trànsit. A la mateixa via acumula també durant tot el matí complicacions en sentit nord de Tiana a Mataró i a l'alçada de Palafolls. L'AP7 és, però, la carretera on s'acumula més trànsit en aquest dia d'operació sortida. Encara ara en sentit Girona i Tarragona, més de 10 quilòmetres de retencions en diversos trams, en tots dos sentits. Destaquen els problemes entre Mollet i Llinars, on s'ha produït un accident amb vehicles que estarien ocupant el voral, i entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, i Castellet i la Gornal i Olèrdola. Problemes també a l'enllaç de la C35 amb la C65 a Llagostera, a la 2 a Jorba, direcció Lleida. Unes obres també provoquen trànsit més intens, a la P2 a Montblanc cap a Tarragona, i a la B24 a Cervelló, també cap a Tarragona, on la calçada està tallada fins fa poca estona i s'hi està fent regulació del trànsit. És tot fins ara.
El temps. Amb l'Enric Agut.
Es tornen a reactivar alguns ruixats a l'Alta Ribagorça, al Pallars. Bé, aquesta tarda se'n poden reproduir al Pirineu, però Pirineu, sobretot, aquesta àrea occidental, en especial a l'Alta Ribagorça, als Pallars i també a l'Alt Urgell. Des de la Noguera fins al Solsonès cap amunt es poden produir. La resta del temps aguantarà. Es manté el cel ennuvolat a Terres de l'Ebre, on pot caure també algun ruixat molt aïllat. I la temperatura un pèl més baixa. Igualment, avui es poden assolir xifres de 26 graus cap a Ponent, per exemple, a Lleida. Ahir es va arribar als 28, avui les més altes es quedaran al voltant dels 26, i el vent de llevant, que ha arribat a cops superiors als 40 km per hora, refresca l'ambient a la costa i també remou el mar. Aquesta nit i matinada arribaran pluges per les comarques de Tarragona, que després avançaran cap a l'interior, cap a Ponent, i alguna pot ser tempestuosa. Demà al matí encara es poden repetir en aquests indrets. Hi ha un avís d'intensitat de precipitació del Servei Meteorològic de Catalunya, comarques de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Després, a mig matí i migdia, s'anirien aturant, i a la tarda pot tornar algun ruixat pel Pirineu i el Prepirineu, i novament seran més probables del sector occidental, i també més tard algun ruixat podria arribar per Ponent. Demà la temperatura pot baixar en general 1 o 2 graus.
L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
El Altes i baixes a la llista d'Institut del Pla Pilot per permetre entrar Mossos de paisà als centres per intentar prevenir conflictes dins i fora dels edificis. L'Institut Costa Freda de Tàrrega és l'últim que ha demanat al Departament d'Educació desvincular-se d'aquesta proposta. Se suma el Margarida Xirgo de l'Hospitalet de Llobregat. Són dos dels centres que havien de participar en el projecte. Per contra, la conselleria també ha rebut una sol·licitud d'un institut del Baix Llobregat per sumar-se a la iniciativa. Per tant, ara serien 13 els centres de secundària que podrien comptar amb un agent de paisà i sense arma per ajudar a millorar la convivència dels 14 previstos inicialment. Imma Viudes, portaveu del sindicat majoritari dels Mossos, SAP FEPOL, assegura que la figura dels agents serà per prevenir conflictes i fer de mediadors. Admet que ha faltat informació i que, de fet, no havien estat informats de la mesura. Alhora, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, subratlla que la presència dels agents a escoles i instituts no és incompatible amb més recursos pels equips educatius i socials.
Ens ha dolgut molt el debat. Realment s'hauria d'haver explicat millor. Dit això, creiem que no és incompatible, al contrari, la coordinació d'agents amb la complexitat que pot haver en un centre. Quan hi ha conflictes de convivència, violència entre joves, són situacions que poden desbordar la comunitat educativa, prevenir escalades, sempre, insisteixo, coordinadament. Nosaltres ho valorem positivament.
La llista d'escoles o instituts encara es mourà els pròxims dies perquè, des dels sindicats d'ensenyament, expliquen que 3 instituts més de Vic també haurien fet la petició de sortir del pla i que 2 més ho estan estudiant. La policia espanyola expulsa 21 multireincidents amb més de 170 antecedents policials. Delinquien a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Algunes d'aquestes persones estaven ingressades al centre d'internament d'estrangers de la zona franca de Barcelona. Altres estaven detingudes en el marc de les operacions Campai dels Mossos d'Esquadra i pendents d'ordres d'expulsió. Els 21 detinguts se'ls ha repatriat per via aèria a través de l'aeroport de Madrid. Ha dimitit el director del centre penitenciari Puig de les Basses. La dimissió arriba després de la tercera mort per suïcidi, aquest dilluns, d'un intern de 28 anys en aquesta presó. Aquest any s'han suïcidat 5 reclusos a les presons de Catalunya. El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha comunicat que l'actual director ha posat el seu càrrec a disposició de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció, que ha acceptat la seva renúncia. I mor una dona en l'incendi d'un habitatge a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís cap a 1:15 de la matinada. El foc ha afectat la cuina de la casa on han trobat el cos sense vida de la dona. En el mateix incendi, un home, que també era a l'edifici, ha quedat ferit i el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, l'ha traslladat a l'Hospital d'Olot. Ara els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del sinistre. I coincidint amb la Setmana de la Llengua de 3CAT, el Matí de Catalunya Ràdio ha parlat avui amb professors de català a l'estranger. Kat Darici és professora i responsable dels estudis catalans a la Universitat de Torí, al nord d'Itàlia. Es defineix com a apassionada de les llengües i el seu interès pel català va començar gràcies a una col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra quan era a Verona. El seu curs de llengua i literatura catalanes hi ha apuntades 50 persones.
El que passa és que s'apassionen i la passió és el secret de tot, es forma una comunitat afectiva allora que educativa. Hi ha activitats com, per exemple, el darrer Sant Jordi, la setmana passada, que hem celebrat al pati de la Biblioteca d'Humanitats i vam tenir una participació entusiasta.
I Manel Cotero, que fa classes particulars de català a Guadalajara, a Mèxic, ha explicat d'on venen els seus alumnes.
Alguns són perquè són amics meus i jo sóc un pesat a l'hora de promocionar l'idioma. Alguns altres són estudiants universitaris que volen fer un intercanvi a Catalunya o a València. Alguns tenen parella catalana, alguns volen anar-hi a viure, però sobretot és una qüestió més de curiositat.
Tots, però, assegura, acaben satisfets de formar part d'aquesta comunitat de parlants de català a Mèxic.
3CAT Info.
Doncs ja ho sentíem abans, la manifestació central del 1er de maig a Màlaga coincideix amb l'arrencada de campanya de les eleccions andaluses del 17 de maig. El Partit Popular, encapçalat per Juanma Moreno Bonilla, aspira a repetir la majoria i reclama prou suport a les urnes per evitar el que anomena l'embolic d'haver de pactar amb Vox per governar, com ha passat a Extremadura, Aragó i Castella-Lleó. I el PSOE, amb Maria Jesús Montero al capdavant, té el repte de millorar els pèssims resultats del 2023. El mínim històric de 30 diputats demana la mobilització de l'electorat. Completen el cartell electoral Manuel Gavira, de per Vox, que vol impulsar un canvi de rumb a la Junta d'Andalusia, Antonio Maillo al capdavant de la Plataforma per Andalusia, que plega Esquerra Unida, Sumar i Podem, i Endavant Andalusia, amb José Ignacio García, una formació andalusista d'esquerres que atrau, sobretot, votants joves.
Esports.
Marta García, bon dia.
Bon dia, pendents de Hansi Flick, que analitza el partit que demà juga el Barça en el Sadar contra l'Osasuna en una jornada on l'equip blaugrana podria proclamar-se campió de Lliga. Per aconseguir-ho ha de guanyar demà el seu partit i després esperar que el diumenge el Madrid no ho faci en Cornellà davant l'Espanyol. En relació a tot això, el tècnic alemany diu que només està centrat en el partit que juga el seu equip i que si guanyen la Lliga este cap de setmana voldrà dir que han fet bé la seva faena, que simplement el que vol veure és això, només estan centrats, diu Hansi, en el partit de demà.
You know, for me, only focus on this game. And we, when we win it, so we made our job. And this is what I want to see from the team, nothing else. So, and we are focused only on this game.
Doncs per aconseguir la Lliga, que el Barça ha de guanyar demà i després, com dèiem, esperar que el Madrid no ho faça en Cornellà davant l'Espanyol, un equip blanc i blau que està 5 punts per damunt del descens, i en l'equip navarrès, en l'Osasuna, per cert, la principal novetat en la llista és la tornada d'Iker Benito, fins ara lesionat, i en canvi destaca també la baixa destacada i important del davanter Víctor Muñoz. Abans de tot això, el Girona juga avui, hauria de fet la 34a jornada de Lliga, en casa en Montilivi contra el Mallorca. Cap dels dos equips té encara garantida la permanència en primera, tot i que els gironins ho tenen a tocar. Juguen, això sí, amb la baixa del lateral esquerre Àlex Moreno, sancionat. Però començaran la jornada al Girona amb 4 punts d'avantatge sobre el Sevilla, que és qui marca el descens, i amb 3 més que el Mallorca. Per tant, una victòria avui dels gironins deixaria l'equip a 6 punts més amb el gol average a favor, a falta de disputar-se encara 12 punts en joc. En parla Michel.
Guanyar és un pas importantíssim, clar que sí, perquè guanyes 3 punts a un rival que està amb tu en aquestes posicions no suma i tu dones un pas endavant perquè hi ha molts equips en el mateix sac.
Montilivi estarà ple amb totes les entrades venudes. D'això també n'ha parlat el tècnic gironí.
És la millor notícia, que l'afició esté a nosaltres, que sigui el jugador número 12, que esté a l'equip, que necessitem molt a la nostra gent, necessitem donar la nostra millor versió. Penso que demà ho donarem. Tinc la seguretat de que farem un gran partit. Estic convençut. Espero que la gent esté amb nosaltres, contenta, que esté orgullosa, que pense que el patiment és de tothom.
El partit este Girona-Mallorca en Montilivi començarà a les 9 i mitja hora abans, a 2:15, ho farà la transmissió del Tot Gira en l'antena de Catalunya Ràdio. En joc des de les 12, el partit entre la Lama de Múrcia i l'Espanyol de la Lliga F, de moment, perden les blanquiblaves per 3-1. Això sí, l'equip de Sonia Monforte ja té assegurada la salvació i, en canvi, l'equip murcià, ara mateix penúltim, encara busca la permanència. El Barça no jugarà fins dimecres contra la Reial Societat perquè este cap de setmana té un altre compromís molt important, la tornada de les semifinals de Champions contra el Bayern de Múnich. Això serà diumenge a 4:45 en el Camp Nou, amb l'empat a 1 de l'anada i amb tots els focus també en Aitana Bonmatí, que tornarà a una convocatòria després de 5 mesos de baixa per lesió.
3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
Més enllà del futbol, hi ha altres coses en l'agenda esportiva del dia. Per exemple, el futbol sala a l'Indústria Santa Coloma visita a partir de les 8 la pista del Palma en partit de la 28a jornada. I és un partit important per a l'equip colomenc perquè busca consolidar-se en les places de play-off, tal com explica Aniol Vendrell.
La clau és seguir com estem, no? Lluitar els 40 minuts, córrer-ho tot, apretar, deixar-nos la vida. Sabem que, bueno, seran els últims 80 minuts de la temporada, per tant, doncs, ens deixarem la pell, això està clar, i serà difícil. És una pista complicadíssima, però bueno, mai se sap, no?
També avui hi ha hoquei patins. Se disputa l'última jornada de la Lliga regular, la 26a, en format unificat a partir d'un quart de vuit. Els partits són Barça-Ribes, Calafell-Cerdanyola, Sant Just-Massanet, Reus-Lleida, Noia-Caldes i Igualada-Voltregà. Liceo-Barça i Igualada són els equips que se juguen en lideratge, mentre que tenen assegurada la seva presència també en el play-off Calafell, Reus-Voltregà, Noia i Lleida. En el Masters 1000 de Madrid, avui se disputen les semifinals masculines. A partir de les 4, el número 1 mundial, l'italià Yannick Sinner, s'enfrontarà al francès Arthur Fils. I a partir de les 8, la segona semifinal tindrà com a protagonistes l'alemany Alexander Zverev amb el belga Alexander Blok, que ha donat la sorpresa de la competició a l'eliminar ahir en quarts de final el noruec Casper Ruud. En el quadre femení ja ha quedat definida la final, que no se jugarà fins demà i que enfrontarà la russa Mira Andreeva amb la ucraïnesa Marta Kostyuk. I un apunt encara de tennis, el japonès Kei Nishikori, ex número 4 del món, se retira a final de temporada després de les múltiples lesions que l'han afectat enguany.
Dos quarts de dues, us destaquem que avui, 1 de maig, milers de ciutadans es mobilitzen per demanar que la guerra al Pròxim Orient no empobreixi els treballadors i per reclamar solucions a la crisi de l'habitatge. El primer quadrimestre de l'any, 33 persones han mort a les carreteres catalanes, d'aquestes 14 eren motoristes. En total, són 20 persones menys respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa als ferits greus, se n'han registrat 207, és un 6% menys que el 2025. I es reprenen els vols comercials directes entre els Estats Units i Venezuela, que estaven suspesos des del 2019. El primer ha estat un vol d'anada i tornada entre Miami i Caracas. L'esperit pragmàtic de l'actual presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, que va substituir el segrestat Nicolás Maduro, ha facilitat l'acostament a l'administració Trump. A partir d'ara us explicarem que un dels dos detinguts per Israel que formaven part de la flotilla Global Summit és espanyol. Es tracta de l'activista hispano-palestí Saif Abu Keshet. El ministre de Cultura ha condemnat el que ha qualificat de segrest del ciutadà espanyol i ha defensat que el govern està mobilitzat per resoldre la situació. També parlarem de lampistes, soldadors, tècnics de manteniment o enginyers industrials i elèctrics. Cada cop és més complicat trobar-ne, però la indústria catalana en necessita. I passats 3:15, visitarem un restaurant de Barcelona que fa menú per joves. Rebaixa el preu segons l'edat del client per atreure'ls a la cuina tradicional catalana.
Esports.
Marta García, què ens destaques a aquesta hora? Bon dia.
Doncs les valoracions de Hansi Flick, que diu que només està focalitzat en el partit que el seu equip ha de jugar demà en el camp de l'Osasuna. No pensa en cap altra més cosa, però sí reconeix que si la Lliga se guanya este cap de setmana, voldrà dir que han fet bé la feina. Això serà demà. Abans, avui, el Girona, amb la baixa per sanció d'Àlex Moreno, obri la jornada, rebent el Mallorca. Els dos equips busquen certificar la permanència.
I el temps. Aquesta tarda tornaran els ruixats al Pirineu i Prepirineu, sobretot al seu sector occidental. Aquesta nit arribaran pluges per les comarques tarragonines i després avançaran cap a Ponent. La temperatura en tendència a baixar lleugerament. Mar alterat. Passant gairebé 3 minuts de 2:15 del migdia.
Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
Manifestacions del 1 de maig que estan arribant al punt final. Una jornada reivindicativa contra el feixisme i les guerres en què els ciutadans que han sortit al carrer també han demanat salaris i habitatges dignes. A Barcelona, els líders sindicals han exigit als governs que prenguin mesures per combatre la pobresa, la falta d'habitatge i l'encariment de preus. Barcelona, Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, aquesta manifestació podríem dir que s'acaba d'acabar. Han intervingut els líders sindicals que han demanat a la gent que obri bé els ulls i s'allunyi dels discursos feixistes que mai porten, diuen, a una societat millor. Ara cal fermesa, asseguren, per defensar els drets dels treballadors i exigir als governs polítiques públiques que garanteixin que si s'apuja el cost de la vida, doncs que s'apugin també els salaris de la gent. El dret a l'habitatge ha estat, com deies, l'altre gran clam d'aquesta manifestació que finalment s'hi ha omplert la Via Laietana. Així s'hi han dirigit la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, i el secretari general de la UGT, Camil Ros.
Vivim una onada reaccionària global, guerres, inestabilitat internacional que comporten contínues violacions dels drets humans. Són un drama humanitari per a aquests pobles, però acaben afectant a tota la classe treballadora d'arreu del món i també a casa nostra.
Aquesta Catalunya que cull, d'aquesta Catalunya aquesta visió internacionalista.
Un dels moments clau d'aquesta manifestació ha estat quan s'ha aturat just davant de Foment del Treball, a mitja Via Laietana. Allà s'ha denunciat que, amb fum i petards, l'augment dels marges de beneficis que estan tenint algunes empreses aquestes setmanes i, malgrat això, pugen els preus.
Sara Riera, gràcies per aquesta última hora des del centre de Barcelona. Bon dia.
Bon dia.
A Tarragona també s'ha acabat aquesta manifestació amb l'atenció posada en els acomiadaments i la sinistralitat laboral. Tarragona, Jordi Barranca.
Hola, Montse, molt bon dia. Sí, aquí fa pocs minuts ha acabat aquesta manifestació. Ara ja s'està dissolent. Unes 500 persones han participat en aquesta marxa centrada, bàsicament, amb la por a l'efecte crida de nous macroacomiadaments d'empreses importants a la demarcació i amb el bloqueig de la negociació col·lectiva, dos aspectes intrínsecament relacionats amb el sector de la indústria. Sentim Mercè Puig, que és la secretària general de Comissions Obreres aquí a la demarcació, i el seu homòleg de la UGT, Jorge Porter.
El tancament de cartonajes, a l'Hero de Nestlé, perquè Nestlé és una multinacional, i quan comences a veure aquestes coses, ostres, i l'atur, veus que està pujant, veus que alguna cosa no està funcionant.
Estem al mes de maig, han passat ja 4 mesos, i continuem sense conveni. Exacte, des de la petroquímica, automoció, tot tipus de tallers.
La segona demanda d'aquest 1 de maig aquí a la ciutat de Tarragona està la reclamació d'una millora en la prevenció de riscos laborals. Recordem que en el que portem d'any 2026 hi ha hagut 3 treballadors morts mentre estaven treballant. Als parlaments finals també hi ha hagut espai per les crides a un servei digne de rodalies i regionals en l'àmbit ferroviari i també per la defensa de la sanitat pública.
Jordi Barranca, gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
I a Lleida, punt final també a la mobilització amb la mirada posada en el Mercosur i la pujada del preu dels carburants i les conseqüències que tenen pel sector agrícola i ramader. Lleida, Julià Albacar, bon dia.
Bon dia, sí, aquí ja ha acabat la mobilització. N'han participat al voltant d'unes 200 persones. Ara en queden més o menys una 50 que estan acabant aquí un vermut popular a la plaça de la Paeria. Com deies, aquí preocupa especialment este impacte que té la pujada del preu del combustible al sector de l'agricultura, com per exemple ens explicava Pere Sánchez de Comissions Obreres.
És un món molt sensible a totes les possibles pujades de carburants que pugui fer, doncs que, per exemple, la nostra pagesia a l'hora de, per exemple, de fer anar els seus tractors, hagin de posar més diners.
I l'altra reivindicació són els salaris, perquè a Lleida alguns sectors tenen, segons denuncien els sindicats, uns sous inferiors a la resta de Catalunya. I un problema compartit a la resta del país, l'habitatge, que també ha pujat aquí a Lleida, com explicaven, com deien, Pere Sánchez de Comissions Obreres i també Joan Amor, l'homòloga d'UGT.
Està un pèl de vall de la resta de Catalunya, però en tot i amb això és que els salaris se t'emporta el 3/4 del salari un lloguer.
Bé, doncs no hem pogut escoltar ara les declaracions de Pere Sánchez. I com dèiem, aquí ja punt i final en aquesta manifestació, en aquesta jornada reivindicativa a Lleida, com dèiem, centrada en els salaris, però també amb la mirada molt posada en aquesta geopolítica.
Julià Albacar, gràcies, bon dia.
Bon dia.
I el primer quadrimestre de l'any, 33 persones han mort a les carreteres catalanes. L'última víctima és una dona de 46 anys, veïna de Lleida. Un turisme la va atropellar i a les 10 del vespre a la 2, al seu pas per Bell-lloc d'Urgell en sentit Mollerussa. Aquest any han mort 5 vianants. El balanç dels primers 4 mesos de l'any indica que han mort 20 persones menys respecte al mateix període de l'any passat. D'aquestes, 14 eren motoristes. Pel que fa als ferits greus, se n'han registrat 207. És un 6% 20% menys que el 2025. Guillermo Villuendas, subdirector del Servei Català de Trànsit, destaca que la reducció de la sinistralitat es dona en un context de més desplaçaments.
Respecte del 2025, que hi ha un increment de la mobilitat, o sigui, tot i que hi ha un increment de la mobilitat del 3%, estem parlant doncs, que estem reduint amb un 40% les víctimes mortals i amb un 6% els ferits greus, també.
Pel que fa als col·lectius més vulnerables, com ara vianants, motoristes o ciclistes, són els conductors de motocicletes els que més preocupen. De les 33 víctimes mortals en aquests 4 mesos, 14 ho eren, la majoria a la demarcació de Barcelona. Els tipus d'accidents més freqüents han estat les sortides de via, amb 13 casos, i els xocs frontals, amb 10. Pel que fa a les vies amb més accidents, l'AP7 encapçala la llista.
Les vies que concentren més sinistralitat durant aquest primer quatrimestre doncs serien l'AP7 i la Nacional 340, tot i que tenen una reducció en quant a sinistralitat respecte de l'any passat.
En relació amb l'edat, la franja que concentra més morts és la que està entre els 45 i els 54 anys. I dos dels líders de la flotilla global Sumut, un espanyol i un brasiler, seran traslladats a Israel, on, segons el Ministeri d'Exteriors israelià, seran interrogats. Es tracta de l'espanyol Saif Abu Keshek, retingut com a sospitós de pertànyer a una organització terrorista, i de Tiago Ávila, amb passaport brasiler, com a sospitós d'activitats il·legals. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha condemnat el que ha qualificat de segrest del ciutadà espanyol i ha defensat que el govern està mobilitzat per resoldre la situació.
Això és un segrest que vulnera la Convenció del Dret al Mar, que vulnera tot el dret humanitari i que no estem disposats a acceptar, i per això el govern d'Espanya ja estem mobilitzats en contacte permanent amb les autoritats gregues i també les israelis per exigir el lliberament immediat de Saif Abu Qassem.
A Creta, on sí que han pogut desembarcar la resta d'integrants de la flotilla interceptats per Israel en aigües internacionals, a 1.000 quilòmetres de la franja, també hi ha la cònsol Atenes del govern espanyol. Diversos governs europeus han demanat l'alliberament dels activistes i han denunciat la violació del dret internacional per part d'Israel, amb l'escarni públic que n'ha fet el primer ministre Benjamin Netanyahu. Jerusalem, Jordi Brascó.
Més enllà d'evitar que arribin a Gaza, el principal objectiu d'Israel respecte a la flotilla continua sent el de ridiculitzar-la i desprestigiar-la. Netanyahu la va vincular ahir altra vegada amb Hamas i va tirar d'ironia per referir-se als detinguts, a qui va convidar a veure la franja a través de YouTube. El Ministeri d'Exteriors va anar encara més enllà, la va anomenar la flotilla dels condons i va adjuntar un vídeo en què en un vaixell s'hi veien preservatius i bossetes de plàstic, segons Israel, amb droga. També va penjar un altre vídeo on es veien els detinguts fent tombarelles sobre la coberta de l'embarcació que en principi els havia de dur Israel. Més tard es va saber que anava en direcció a Grècia.
Com a conseqüència d'aquesta acció, prop de mig miler de persones es van manifestar ahir al vespre a Barcelona. La resta d'embarcacions de la flotilla, una vintena, no tiren la tovallola i la setmana que ve seguiran camí cap a Gaza. A terra als Estats Units, per primer cop des de fa 7 anys, el primer vol comercial directe procedent de Venezuela. La ruta que opera American Airlines s'ha reobert amb un vol d'anada i tornada entre Miami i Caracas. Nombroses persones amb globus de colors de la bandera de Venezuela esperaven a l'aeroport de Miami en un ambient festiu. Els que arribaven des de Caracas estaven contents perquè el vol directe de 3 hores els facilitarà la vida i la connexió amb els seus familiars.
Y bueno, todo perfecto. Gracias a Dios ya por lo menos Venezuela va avanzando un poco más y ya nos estamos uniendo por más lo que tenemos familiares aquí. Ha sido como un avance bien grande que de un momento, 3 horas, ya estamos aquí de vuelta.
Yo viajo mucho, de hecho, viajo constantemente durante todo el año y he tenido que darle la vuelta literal al mundo para llegar. Un vuelo de 3 horas se vuelve un vuelo de 8. Y hoy en día lo celebro porque soy viajera frecuente y puedo decir que puedo ir, desayunar y volver.
Un dels problemes, però, és el cost del bitllet, que en algunes dates supera els $2.700 i la dificultat per aconseguir els documents migratoris. En el vol des de Miami a Caracas viatjaven una delegació de la Casa Blanca i un grup d'empresaris que treballaran amb l'executiu veneçolà per tancar acords econòmics i de cooperació en l'àmbit del petroli i del gas. Els vols comercials directes entre els Estats Units i Venezuela es van suspendre el 2019 durant el primer mandat de Donald Trump per les friccions entre els dos governs. Des de la destitució i segrest de Nicolás Maduro, al mes de gener, el nou govern veneçolà que encapçala Delcy Rodríguez ha adoptat una posició molt més pragmàtica i de menys confrontació confrontació respecte a l'administració Trump. Aquest desgel ja es va traduir al març en la reobertura de l'ambaixada dels Estats Units a Venezuela i ara s'avança un pas més amb la represa dels vols. La policia britànica acusa un home de 45 anys per dos delictes d'intent d'assassinat per l'atac d'aquest dimecres on dues persones van ser apunyalades a Golders Green i que la policia investiga com un atac terrorista. L'arrestat R.S. Suleiman, un ciutadà britànic nascut a Somàlia, tenia antecedents per violència greu i problemes de salut mental. També està acusat de possessió d'arma blanca en espai públic i d'un altre intent d'assassinar el mateix dimecres, però que no tindria relació amb els fets de Golders Green. Actualment es troba sota custòdia a l'espera de comparèixer davant el Tribunal de Westminster. Arran dels fets, les autoritats britàniques han elevat el nivell d'alerta terrorista al segon més alt. El primer ministre Keir Starmer ha promès reforçar les mesures de seguretat per protegir la comunitat jueva. Pel que fa a les víctimes, un home de 34 anys ja ha rebut l'alta hospitalària, mentre que l'altre, de 76 anys, continua hospitalitzat però estable.
3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
Cada vegada és més complicat trobar lampistes, soldadors, tècnics de manteniment o enginyers industrials i elèctrics. Ho constata un informe que diu que la indústria catalana genera cada any 15.000 llocs de feina que no s'arriben a cobrir. L'estudi l'ha fet la consultora KPMG, juntament amb diverses associacions d'empreses i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. El seu director general ha apuntat al Matí de Catalunya Ràdio alguns aspectes per capgirar aquesta situació.
Buscar de potenciar el talent que ja tenen dintre, perquè no ens serà fàcil doncs, la incorporació en els propers temps, i hem de fer créixer aquest talent que ja tenim a dintre de les indústries. La tecnologia ens pot ajudar. Parlem molt aquests dies d'intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial és un multiplicador. Per tant, potser arribarem a situacions en les que amb el mateix nombre absolut de persones en el món industrial som capaços de donar uns outputs més importants.
Però Homs també ha apuntat la necessitat d'anar a buscar talent a l'entorn, a escoles de formació professional o a universitats i si cal a fora. I pel que fa als salaris, també ha dit que han de pujar perquè estan a la meitat del que paga una empresa alemanya o holandesa. Hem arribat a 2:45. Estem en plena operació sortida del pont del 1 de maig. Sapiguem si encara hi ha problemes per circular per carreteres i autopistes. Clàudia Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, segueixen aquests problemes de circulació, sobretot a l'AP7, que és la carretera que durant tot el matí ha acumulat més trànsit, tot i que sembla que millora una mica, almenys en sentit sud. Ara hi ha uns 5 quilòmetres de trànsit dens entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal. Situació encara complicada, això sí, en sentit nord, en el tram entre Mollet i La Roca, on hi ha hagut un accident que ha deixat vehicles al voral. L'altra via que acumula més afectacions és la C32, entre Castelldefels i Sitges, en sentit sud, on s'acumulen uns 5 quilòmetres de circulació amb molta congestió. La mateixa via acumula durant tot el matí complicacions també en sentit nord de Tiana a Mataró i a l'alçada de Palafolls. Problemes també a l'enllaç de la C35 amb la C65 a Llagostera, direcció Sant Feliu de Guíxols. I atenció, perquè la Nacional 145 a les Valls de Valira està tallada en tots dos sentits de la marxa per un accident. És tot de moment.
El temps.
Amb l'Enric Agut.
El matí ha estat estable a bona part del país. Hem tingut alguns ruixats en punts al Pirineu de Lleida i al Prepirineu, també alguna cortina de pluja caigut a les Terres de l'Ebre. Per exemple, al Parc Natural dels Ports s'ha acumulat un litre. El temps d'ara, per això, és tranquil, però ja comencen a iniciar-se novament alguns ruixats entre l'Alta Ribagorça i el Pallars. Aquesta tarda, el Pirineu i el Prepirineu, sobretot el sector occidental, es poden anar reproduint aquests ruixats. A la resta del temps ha d'aguantar, però cap a la nit matinada, arribarà una línia de pluges procedent del mar que entrarà per les comarques de Tarragona i després avançarà per Ponent. També algun ruixat pot arribar al sud de les comarques de Barcelona. Demà al matí encara poden presentar-se amb alguna tempesta al camp de Tarragona o a les Terres de l'Ebre. Hi ha un avís d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya, un perill moderat. A mitja hora poden caure més de 20 litres. I després s'aturarien allà al mig matí, migdia, o anirien a la baixa, i demà a la tarda també a la vegada tindrem alguna pluja, algun ruixat, alguna tempesta cap al sector del Pirineu i del Prepirineu de Lleida. Un temps canviant, un temps totalment de primavera, amb un cel variable en molts indrets. I la temperatura avui baixa una mica. Demà podem perdre 1 o 2 graus més.
Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
Atreure a començar els joves perquè coneguin la cuina tradicional catalana. Aquest és l'objectiu del nou menú de preu decreixent del restaurant La Venta de Barcelona, situat als peus del Tibidabo, que rebaixa el preu segons l'edat del client. Òscar Callau.
La Venta és un restaurant clàssic obert l'any 1904 en una antiga mansió modernista amb grans terrasses. Aquesta temporada han posat en marxa un menú de preu decreixent. Els 40 euros per àpat entre setmana i dissabtes a la nit es rebaixen a la meitat si el client té 20 anys. En la franja entre els 20 i els 40 anys es paguen tants euros com anys el client. El cuiner Lluís Vinyes Fill, director del restaurant, diu que la iniciativa vol atreure comensals joves a la seva proposta de cuina tradicional.
Li diem menú jove per posar-li un nom i l'enfoquem entre 20 i 40 anys. És atractiu que diguis, escolta, tu tens 20 anys o tu tens 30, doncs tens un menú i tu pagues l'edat que tens. Jo crec que també és graciós el fet de dir que tens que ensenyar el document d'identitat i d'aquest punt de divertit, no sé.
A la carta hi ha plats de sempre, com l'arròs amb caragols, canelons, suquet de rap, fricandó o llonganissa amb mongetes del ganxet, que conviuen amb elaboracions més modernes i alguna recepta que ja s'ha convertit en un clàssic de la casa, com les garoines gratinades.
Hi ha gent que ve exclusivament a menjar garoines i després doncs, tens des d'una coca d'escalivada amb anxoves, que al final no deixa de ser una versió de la coca de recapte, tens una llonganissa a la brasa, el meu pare és de Lleida i ve doncs, una mica la seva part de Lleida. Un dia a la setmana doncs, fem un dia d'escudella perquè entenem que és un plat significatiu de la nostra cuina i això s'ha de fer. O sigui, el client és pràcticament local, fem molt poc turista.
La Venta és a la plaça del Doctor Andreu, on arrenca el funicular del Tibidabo.
El poble espanyol de Barcelona acollirà des d'avui fins diumenge el festival Croissant Fest, un certamen que busca el millor croissant de la ciutat. Els assistents al festival, pel qual ja s'han venut més de 20.000 entrades, seran el jurat d'aquest esdeveniment que inclourà també tallers, parades de menjar i música en directe. Montse Pujol.
Durant els 3 dies del festival, 8 obradors de referència s'enfrontaran per saber qui elabora el millor croissant de Barcelona. En el llistat de participants hi ha establiments icònics com Takashi Oshai, Brunells o La Canal, a més de propostes d'autor com Bubó Barcelona. Aquest establiment aposta pel croissant de tiramisú, el Cruixent Barcelona pel Blanca Passió, el Secreto de Cisco pel croissant Dràcula i la Brunells pel croissant de Festuc. L'Alta Pastisseria s'assumarà uns dies on també hi haurà tallers amb reconeguts xefs, sessions de DJ amb música en viu, concursos, sortejos i una zona de jocs pels petits de la casa. El festival lliurarà 2 premis de prestigi, el guardó Millor Croissant de Barcelona, atorgat per un jurat expert, i el premi al Millor Croissant de la Ciutat, atorgat pel vot del públic.
Ginestà estrena oficialment aquesta nit al Festival Estrenes de Girona el seu nou disc, Gira tot igual però diferent, amb les entrades exaurides. Un treball en què els germans Serra Solses inclouen des de balades fins a cançons a ritme de rock and roll i amb el qual es consoliden com un grup imprescindible en el panorama musical del país. Girona, Fèlix Martín.
Un disc del qual vam tenir un primer tastet en directe tot just fa una setmana per Sant Jordi al matí de Catalunya Ràdio amb la cançó Les coses senzilles.
L'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans, m'estava perdent les coses senzilles.
Posar en valor, reivindicar les coses senzilles al nostre dia a dia és precisament un dels missatges d'aquest nou treball, ens deia la Júlia Serra Solses.
Fa una reflexió al voltant de com totes aquestes experiències que et van passant a la vida et van construint i tu vas acabant passant per diferents etapes i totes aquestes coses et porten a on acabes estant en relacions, a la vida, amb amistats, amb experiències.
I entre les cançons del nou disc que ja s'apunten que sonaran molt aquest estiu hi ha aquesta. Es titula Perdre el cap, una altra de les cançons del nou disc de Ginestà que sonarà en directe aquesta nit a partir d'1:15 a les escales de la Catedral de Girona. Les entrades estan exaurides de fa setmanes.
I jo em vaig sorprendre'm.
la presentació oficial del disc i marca l'inici d'un any ple de concerts en què els Ginestar voltaran per tot el país amb la gira pel 2026. Un nom que fa referència al títol d'aquest cinquè disc del duet. Gira tot igual, però diferent.
I els podcasts de 3CAT en defensa de Companys i La Roda Gitana són finalistes dels Premis Sonor en la categoria de narrativa de no-ficció i de proximitat, respectivament. L'Última Bruixa, també de 3CAT, és finalista en la categoria de realització i disseny sonor. En l'apartat de millors podcasts de ficció s'han seleccionat No pengis, Escamot, Escaramuix i Aquella nit al Tiffany's. En narrativa de no-ficció, a més d'En defensa de Companys, també hi ha Les desaparicions i Els visitants. Els premis impulsats per La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i la xarxa audiovisual local han rebut més de 200 candidatures. Els guanyadors s'anunciaran en una gala dijous que ve a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou.
Esports.
Marta García, bon dia.
Bon dia. El Barça pot guanyar la Lliga este cap de setmana. Per aconseguir-ho, els blaugranes han de superar demà l'Osasuna en el seu camp, en el Sadar, i esperar que el Madrid no guanyi diumenge en el camp de l'Espanyol. El tècnic blaugrana Hansi Flick està perfectament focalitzat en això.
Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
Més enllà d'este possible títol, el tècnic alemany també ha parlat de l'ambient que viu en Barcelona i del que suposa per ell estar ací.
La gent em dona les gràcies cada dia i això és molt maco. És un honor per mi. Al final, quan entrenes un club com el Barça, es tracta de guanyar títols. Quan vam començar aquest viatge érem aquest objectiu. Tenim un ambient fantàstic. Com juguem els uns pels altres, això és el que compta. Els jugadors ho donen tot per aquest club. Tots anem en la mateixa direcció. Fins i tot quan perdem, pel carrer és increïble el suport de la gent. Això em sorprèn molt. L'afició agraeix com juga l'equip i que ho dona tot. Això és fantàstic i em fa sentir orgullós. Encara no hem acabat. Anem bé per guanyar la segona lliga, però cal guanyar alguns partits més.
En l'Osasuna, per cert, la principal novetat en la convocatòria és la tornada del fins ara lesionat Iker Benito, mentre que destaca la baixa important del davanter Víctor Muñoz. Tot això serà demà, però abans avui és el torn del Girona que obri la 34a jornada rebent el Mallorca. Cap dels dos equips té encara garantida la permanència en primera, tot i que els gironins ho tenen a tocar. Juguen, això sí, amb la baixa de lateral esquerre Àlex Moreno per sanció. Però el Girona començarà la jornada amb 4 punts d'avantatge sobre el Sevilla, que és el que marca el descens, i amb 3 més que el seu rival avui. Per tant, una victòria de l'equip gironí el deixaria a 6 punts més el gol a Beraix a favor, a falta encara de 12 per disputar-se. Sentim el tècnic Michel.
Guanyar és un pas importantíssim, clar que sí, perquè guanyes 3 punts, ara un rival que està amb tu en aquestes posicions no suma i tu dones un pas endavant, perquè hi ha molts equips en el mateix sac.
Montilivi estarà ple amb totes les entrades venudes i el tècnic de l'equip rival, l'argentí Martín de Michelis, ha parlat aixina del partit.
El Girona nos va salir a competir y tenemos que estar a la misma altura que ellos. Los chicos son conscientes de lo que nos jugamos, son conscientes de que dejamos escapar puntos ya que nos darían una mayor tranquilidad, que en cada una de las acciones el viernes por la noche nos vamos a tener que hacer sentir no solo de lo estratégico, sino también desde lo físico también.
El Girona Mallorca començarà a les 9 i el podreu seguir en el Tot Gira de Catalunya Ràdio en una transmissió que començarà a partir de 2:15. En joc des de les 12, el partit entre la Lama de Múrcia i l'Espanyol en la Lliga F. De moment, a les acaballes està perdent les blanquiblaves 3-1, però l'equip de Sonia Monforte ja té garantida la salvació i les murcianes lluiten encara per buscar la permanència. El Barça no jugarà este cap de setmana, no ho farà fins dimecres, contra la Reial Societat, perquè el Barça té compromís de Champions. La semifinal tornada diumenge en el Camp Nou davant el Bayern de Múnic amb empat a 1 en el partit d'anada. Més coses del dia. L'Indústria Santa Coloma visita a partir de les 8 la pista del Palma en partit de la 28a jornada de la Lliga de Futbol Sala. És un partit important per a l'equip de Santa Coloma que encara busca consolidar-se en places de play-off, ho explica el jugador Aniol Vendrell.
Ens queden dos finals per acabar la temporada. Intentarem sumar el màxim de punts possibles. L'objectiu és entrar a play-off, per tant, cada punt és or per poder aconseguir l'objectiu. Intentarem fer el millor partit possible.
També en les previsions del dia se disputa íntegrament i, a més, en horari unificat a partir d'un quart de vuit, la 26a i última jornada de l'Hockey Lliga Masculina en hoquei patins. Barça-Ribes, Calafell-Cerdanyola, Sant Just-Massanet, Reus-Lleida, Noia-Caldes, Igualada-Voltregà. Liceo-Barça i Igualada són els equips que s'ajuden el lideratge en esta fase regular, mentre que també tenen garantida la presència en el play-off Calafell, Reus-Voltregà, Noia i Lleida. Per cert, que en l'europeu de shows i quartets de patinatge artístic, que ha començat avui en Itàlia, el Cuny ha aconseguit el bronze en el show júnior. Esta vesprada arranca la competició pel que fa als grups petits i en quartets, on també hi haurà més presència catalana. I també esta vesprada pendents del tennis, perquè se disputen les semifinals masculines del Masters 1000 de Madrid. En la primera, a partir de les 4, s'enfrontarà el número 1 mundial, l'italià Yannick Sinner, al francès Arthur Fils. I més tard, en la segona semifinal, la protagonitzaran l'alemany Alexander Zverev amb el belga Alexander Blok, que ha donat la sorpresa de la competició en eliminar ahir en quarts el noruec Casper Ruud. Esta segona semifinal començarà a partir de les 8. En el quadre femení no hi ha avui competició, però ja ha quedat definida la final, que se jugarà demà. I serà inèdita, enfrontarà la russa Mira Andreeva i la ucraïnesa Marta Kostiuk. I encara vos expliquem que en la Lliga Sobal d'handbol el Balomano Granollers rep el Cangas a partir de les 7 i en la Champions victòria del Barça en l'anada dels quarts de final per 30-32 en la pista del Nantes amb 9 gols d'Aleix Gómez. La tornada d'estos quarts de final, que ja donarà la classificació per a la Final Four de Colònia, se jugarà dimecres dia 6 en el Palau Blaugrana.